el seu equip, el seu club, el Playas de Castellón, en el Campionat d'Espanya de Clubs Sub-20. Amb els punts de l'Escalenca i la resta de companys, el Playas tancava la competició en segona posició, a només dos punts del guanyador. Recull d'agenda d'activitats, columna d'opinió càrrec de Boban Minic i el temps amb Sergi Corral han completat l'informatiu d'avui. En breus instants continuem en clau local i obrim l'espai Alcaldia en directe amb Víctor Puga, des d'ara, des d'aquí a dos minutets i fins al punt de les dues. Demà hi tornem, com sempre, a la una, a les sis de la tarda, reemissió a la mitjanit. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
L'espera ha estat llarga i no ha estat fàcil. Per fi pots sentir el tacte suau de la sorra sota els peus i tastar unes anxoves a peu de platja. I és que tot té millor gust davant del mar. Ho sabien els grecs i també els romans. L'Escala té un encant natural. L'Escala, Mar d'Empúries. Més informació a visitlescala.com.
Make no sense.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són dos quarts tocats de dues, des d'ara i fins als punts horaris, Alcaldia, amb Víctor Puga. Víctor, molt benvingut un dimecres més.
Moltes gràcies, Abel.
Som dimecres 26 de maig. 26 de maig. Avui fa just 2 anys hi havia eleccions. Eleccions municipals, amb els resultats de tots coneguts, una victòria per majoria absoluta de candidatura de Progrés, encapçalada per Víctor Puga, que amb això renovava la confiança de la població per governar el municipi. Recordes aquesta data, Víctor?
Home, són dates que són difícils d'oblidar, perquè tot, hi ha tota una barreja d'emocions, de nervis i finalment de satisfacció, d'alegria, doncs que segurament perduraran el temps per sempre més, perquè són situacions que no es viuen cada dia, i per tant, des d'aquest punt de vista, evidentment, doncs ho recordo perfectament.
Dedicam-hi uns minutets del programa d'avui. Una data per recordar, emocions molt i molt intenses, més quan el resultat era tan clar, net i inqüestionable, però després han vingut 2 anys, ara que som a Equador de mandat, que déu-n'hi-do, sobretot marcats per la pandèmia. Si jo et preguntés per quin balanç es fa d'aquesta primera meitat de mandat, què se'n pot destacar, Víctor?
Doncs és difícil fer un balanç, la veritat. No acostuma a ser fàcil mai fer balanç perquè sintetitzar allò en pocs minuts doncs l'activitat, una activitat d'un període doncs prou llarg, són 2 anys doncs segurament et deixes coses i matisos que són importants, però en aquest cas encara és més complicat, perquè les eleccions són el mes de maig, per tant aquell any el pressupost ja l'arrossegàvem de l'any anterior, d'un mandat anterior, s'acaba executant el pressupost s'executa durant l'exercici, gener, febrer, el primer trimestre pràcticament del següent, perquè sempre hi ha serrells que no s'han tancat de l'exercici, i la pandèmia doncs esclata el mes de març. Per tant, no tenim temps, vam provar un pressupost que no va ser vigent, podríem dir-ho així, i estem, podríem dir, sortint de la pandèmia, però en una situació encara de certa complexitat a nivell doncs econòmic, per descomptat, i a nivell doncs del dia a dia, de la gestió del dia a dia, que s'ha vist doncs alterada substancialment per aquesta situació tan complicada. Per tant, fer balanç en aquests dos primers anys doncs es fa molt difícil. No hem pogut executar un pressupost amb una línia, podríem dir, podríem dir que el punt d'inflexió no seria doncs les eleccions, és a dir, començar un període nou amb un mandat nou, amb iniciatives, amb polítiques noves. Aquesta està la voluntat, però la realitat és que la pandèmia no ho ha permès. I per tant, jo diria que ara, per nosaltres, ara podríem dir que el punt d'inflexió doncs serà ara, en aquest equador, justament, perquè veiem doncs que la pandèmia l'anem deixant enrere a poc, i sembla que el futur s'alvira doncs molt i molt més favorable del que hem viscut. I per tant, ara jo crec que és moment, de fa uns mesos, d'acabar de reorientar segurament el que queda mandat, de reformular algunes propostes, de pensar en iniciatives noves doncs que probablement no les teníem sobre la taula, però que la situació doncs ha precipitat uns canvis doncs que requereixen de polítiques i iniciatives noves. I per tant, ara estem en aquesta fase d'estudi tècnico-política que hem de poder plasmar doncs en un document, en alguna proposta de renovació del mandat doncs ben aviat.
Uh-huh. I mirant endavant, a partir d'ara s'hauria de començar pels mans, s'hauria de poder governar sense estar mediatitzat per efectes mundials com la pandèmia. Però l'altra pregunta, i ara què? Aquests dos anys, què hauria de succeir? Vist que un i escaig dels últims l'hem hagut de dedicar a lluitar o a remar contra aquest imponderable, ara quin seria l'objectiu d'aquests dos anys?
Home, mira, aquests dos anys que tanquem ara, justament avui, jo crec que han vingut marcats molt per una política molt, molt assistencial, molt de contenció i de gestió del dia a dia, i molt poc expansiva, perquè insisteixo que el pressupost no s'ha pogut executar, amb un percentatge molt petit, i grans projectes com el d'aquesta mateixa casa, que per mi, vaja, per nosaltres, pel govern, eren projectes estratègics i que generaven tota una sèrie de dinàmiques molt importants pel municipi i pel territori més proper, doncs aquest ha decaigut, concretament aquest, i aquest era un element important. N'hem tingut d'altres que tampoc s'han pogut executar, i d'altres, per tant, molt de contenció i de gestió. I jo crec que ara sí que hauríem d'entrar en una fase expansiva, sense oblidar que la gestió del dia a dia i el mantenir l'estat del benestar en aquesta situació doncs tan complicada, segurament per moltes famílies encara, doncs ha de tenir un pes també important en les polítiques que desenvolupem a partir d'ara. Per tant, una part, podríem dir, l'equilibri entre l'assistència doncs a l'atenció a les persones, i una fase d'expansió pel que fa a inversions i d'ajustar polítiques a situacions noves, com són la transició ecològica, per exemple, que està tan present, la tenim tots, i que de fet ja era una qüestió molt rellevant fa un temps, però que ara tot això, insistim, amb la pandèmia s'ha precipitat, la digitalització, apostar per polítiques culturals i promoció econòmica amb una orientació, amb un caire diferent del que s'ha vingut fent fins ara. I per tant, ara és el moment, ha estat el moment aquests mesos d'avaluar-ho amb calma i de fer propostes en aquesta línia de renovació.
Uh-huh. I a nivell personal, si entréssim a nivell personal, quan ara som a l'equador, falten dos anys més de mandat, i Víctor Puga portarà 8 anys d'alcalde, s'ha plantejat cap on vol anar Víctor Puga? Un pas endavant, continuant liderant la formació, l'opció candidatura de Progrés, abans a PSC, o un pas al costat perquè algú agafi el lideratge?
Home, aquest és un tema que seria molt agosarat plantejar-me'l en aquests moments.
O podria fer la pregunta diferent. Víctor Puga és més de la línia de Stanis Puig, que va dir 8 anys i amb un temps prudencial va dir jo faig 8 anys i només 8 anys com a alcalde, o com alcaldes anteriors, digues-li Josep Maria Guinart, Rafael Bruguera, que van ser 12 anys alcalde i llavors anys més de regidor des de l'oposició.
Jo crec que això està molt condicionat per la situació, no tant per el... jo diria que no tant pel tarannà, o sens dubte també, per tant sí que és veritat que hi ha una part de convenciment, d'aposta personal, segur, però les situacions fan que tot això es ponderi, que es moduli. Per tant, jo després d'una situació tan dura com és aquesta, en 2 anys encara, amb projectes per desenvolupar, jo plantejar-me qualsevol cosa ara a nivell personal jo crec que no toca, independent de que algú s'ho pugui creure o no, però aquesta és la realitat, i sí que és veritat que a mesura que vagin passant els mesos ens anirem acostant a la data i per tant hi ha decisions que s'han de prendre en el seu moment, però ara entenc que no és el moment.
Uh-huh. El moment és a un any vista, a mesos vista, quant vista?
Depèn de la situació, depèn de diferents factors, però en qualsevol cas ara, sens dubte, no toca.
Va, hem tingut una mica de record d'aquesta efemèrides o d'aquest moment equador de mandat, però el dia a dia passa, gira, la gent pregunta i la gent diu coses. Víctor Paradís, a través d'un WhatsApp, em diu, li podeu preguntar al senyor alcalde aquest tema, o temes, en la mesura que n'hi ha tants com tres almenys, diu, els bancs trencats de Riells i Mar d'Emmenassa que vaig preguntar o vaig passar foto el mes d'abril passat, sap per quan estaran? Un. Carril bici i pàrquings de Riells que es van dir que hi hauria, es té solució i per quan? I acaba explicant-ho, ja que en breu, comenta Víctor Paradís, ja que en breu cediran part del pàrquing de Nantré amb permuta per l'Estany de Poma. Gràcies.
Els bancs trencats, en prendré nota, eh? Sé que hi ha mobiliari urbà que no està en les millors condicions i hi ha compres doncs, que s'han d'efectuar a través d'una tramitació administrativa concreta i que a vegades doncs, tot això, malauradament, no és tan ràpid com ens agradaria. Els tenim detectats, evidentment, jo crec que capacitat econòmica tenim, per tant, substituir-los no ha de ser un problema econòmic, ha de ser una qüestió més doncs, estar atent, de fer una bona previsió, de tenir-ho present i seguir la tramitació, la contractació que pertoca. Per tant, em prenc nota. I de la resta, doncs, el pàrquing de Riells, jo crec que aquest senyor refereix a la possibilitat d'expropiar una parcel·la que és privada i que en el seu moment es va dir doncs, que l'avinguda Riells, l'avinguda Montgó, a banda i banda hi havia aparcaments, ara només hi ha una banda, uh-huh. Van dir que els trauríem si aconseguim aquesta expropiar i habilitar un espai doncs, suficient per fer aparcament. Això, doncs, en aquests 2 anys, la veritat és que no ens ho hem pogut plantejar. Entenc que l'avinguda Montgó funciona correctament amb aquesta franja d'aparcaments, però és veritat que amb una intervenció molt i molt senzilla, perquè així estava previst, podríem substituir aquesta franja d'aparcaments, aquest espai que ocupen els aparcaments, per un carril bici, que aparcaments situar-los doncs, en una parcel·la específica dedicada a la rotació amb zona blava o un altre tipus de gestió. Per tant, que això està sobre la taula, se n'ha parlat, però no és una prioritat en aquests moments.
Uh-huh. No és una pregunta concreta, però és l'impacte que ha generat un cas, una suposada agressió en un infant que ahir va omplir per tots els canals de les xarxes socials i que va arribar, evidentment, a l'Ajuntament també. El cas està sota investigació, però en tot cas, quin impacte ha ocasionat o quina reflexió en fa al respecte l'alcalde d'aquesta agressió a un menor?
Home, a nivell d'impacte, doncs no ho negarem. Això ha trasbalsat una mica la població perquè són qüestions que fan por. Aquesta és la realitat. Dades, la veritat és que no en tenim. Com dius tu, està la policia judicial ho està investigant. Tant de bo doncs, trobem doncs, el culpable d'aquesta presumpta agressió, perquè jo no, tampoc insisteixo que no conec els detalls i, per tant, tampoc podria parlar més enllà del que dic. En tot cas, sí que és una notícia doncs, d'una gravetat extrema que, insisteixo, que ens preocupa, però, vaja, considerem que això doncs, a nivell policial s'ha de poder resoldre, estem convençuts que així serà, i, malauradament, aquestes situacions puntuals doncs, poden succeir, i a l'escala, insistim, doncs, és compatible dir això, que l'escala és una població segura, i, per tant, no cal generar una alarma excessiva, en tot cas ser molt, molt contundents amb la persecució d'aquest tipus de fets delictius, i aquí la policia doncs tota la confiança perquè faci la seva feina.
Va, doncs aquí el comentari: no s'ha de replantejar de moment o avui la línia o les mesures que hi ha, el tema de la seguretat a nivell global de l'escala.
Exactament. Sí.
Tenim trucada, i entenc que anava pel programa, no he rebut però confirmació del nom. Bon dia, amb qui parlem?
M'ho dius a mi?
Tu, ho dic a vostè.
Sí, oi, gràcies per allò de vostè. Soc la Carme Moriscot.
Carme, digueu, sisplau.
A veure, jo li volia preguntar al senyor alcalde què tant se va parlar del pàrquing del Roser, que tenia de sortir i fer-se més ample i que tenia de passar per allà al costat. Sembla que ara no se'n parla de res, si és que ha quedat mort. I després, mira que quasi no baixo mai ara, i avui he baixat, i m'han dit que l'Ajuntament fan obres per fer la sala baix, i no sé què. La curiositat mata el gat. M'agradaria saber què volen fer. I després una altra cosa. Jo ja sé que en Víctor no té la culpa, però hi ha molta gent que passeja, això sí que t'ho dic perquè passejar sí, i que els carrers estan de fora vila, eh? És a dir, tot el que són les flors, el que són quan ets davant del mig molot, te gires en el trencant de la dreta, i aquell carrer ja només de començar les herbes, bueno, vull dir, és que està només hi ha just el que es passa sempre, però és que l'altre, de veritat, està que fa pena. Però el que és a tocar tot el casc, diguéssim. I jo no ho entenc, perquè si ara ja ha entrat aquesta d'això nova i una cosa i l'altra, que no es miri a que sigui una miqueta més curiós i més fet. I després una altra cosa que vull dir, que mirin en els que tenen els terrenys tancats i no netejats, perquè hi haurà un moment que passarà alguna cosa grossa. Us deixo, que ja us he dit masses coses. Gràcies a tots.
Tantes com quatre n'hi he apuntat.
Va, és igual.
Gràcies, Carme.
Fins ara.
Vale,
fins ara.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
Comencem per aquesta darrera.
Les finques tancades i que el propietari no neteja de brossa o de males herbes, que llavors s'assequen, etcètera, etcètera.
La realitat és que l'Ajuntament ha d'anar perseguint doncs alguns propietaris privats que tenen les seves parcel·les, els seus solars, en no massa bon estat, a vegades de salubritat i d'altres doncs, amb un cert perill fins i tot d'incendi per una qüestió de falta de desbrossament i de falta de manteniment. I això la Carme ho sap bé, però també sap la Carme que jo diria que se fan més d'un centenar de requeriments. La majoria doncs s'atenen, d'altres no, fins i tot en alguna situació doncs en alguns moments també s'actua de forma subsidiària i el cost d'aquest servei que prèviament s'ha anunciat al propietari doncs se li acaba repercutint. Per tant, tota una dinàmica que tant de bo doncs no fos necessària i que tothom tingués cura del seu espai, però a vegades això no és possible i genera una situació de feina extra a l'Ajuntament que a vegades doncs costa atrapar. Aquesta és la realitat. Comentava l'enjardinament, aquesta setmana passada vam contractar, hem tingut un període doncs en el que la brigada ha fet aquesta tasca. És veritat que en els espais amb més concurrència doncs està bé, els accessos, tenim una bona imatge, però sí que doncs tots aquests metres de carrers, quilòmetres de carrers que tenim, doncs en algun espai, doncs no, en algun sector no està com hauria d'estar. Tenim una empresa del tercer sector, que és Drissa, que se li ha adjudicat fa 15... no, la setmana passada, va ser. Encara no han signat ni el contracte. Jo penso que la setmana que ve probablement ja començaran a treballar i es notarà molt doncs la feina que faran en aquests sectors els propers dies, estic convençut. Ha comentat també les obres de l'Ajuntament. A l'Ajuntament s'han fet obres aquest passat hivern de millora d'alguns espais, sobretot el del BAC, que és el més evident, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Jo crec que han millorat molt la prestació del servei en aquest espai, perquè s'ha guanyat amb intimitat, amb privacitat, hi ha una sala d'espera, un bon número, accedeixes a un espai doncs més reduït però amb una millor atenció. Per tant, això jo crec que en general, pel que m'arriba, s'ha valorat molt positivament. I ara tenim un projecte doncs per acabar de fer aquesta remodelació, actualització d'un edifici que és fantàstic, que es va projectar molt i molt bé en el seu moment, que té més de 30 anys, però sembla la seva estructura, la funcionalitat doncs ben moderna, però és veritat que l'Ajuntament ha crescut molt en 30 anys. El personal doncs tenim més de 100 persones contractades, no totes evidentment a l'Ajuntament, però necessiten espais, tenim més regidors, tenim reunions contínuament, hi ha espais que s'han d'habilitar doncs, per serveis que fins ara no estaven previstos, i tot això doncs, requereix una intervenció. I el que farem és la sala de plens actual doncs, es converteix en diferents espais de treball, i la sala d'actes fins ara doncs, compartirà la doble funció de sala de plens i sala d'actes i petita sala d'exposició. Tot això està doncs, el projecte tancat i està en fase de licitació, i a partir de l'estiu doncs, probablement s'intervindrà. Per tant, això són les obres que hi ha previstes a l'Ajuntament i que estan a la pressupost, en definitiva. Per tant, no estic descobrint res, més enllà d'aquests detalls una mica més de matís. I pel que fa al pàrquing, m'he apuntat al pàrquing de Plaça Nova, el que es va fer va ser modificar el planejament per permetre que aquest accés des de l'Ave Maria doncs, fos més ampli. En el moment que hi hagi per part de l'Ajuntament una voluntat d'intervenir, o per part de la propietat de fer algun tipus d'edificació en aquesta finca, doncs es veuria limitada doncs, aquesta edificació per aquesta modificació del planejament, i l'Ajuntament doncs, evidentment s'ha fet per una qüestió d'interès públic, d'accés doncs, més fàcil, més ampli, més accessible per persones amb mobilitat reduïda i més segur en definitiva. Per tant, tot això no forma part del planejament. El planejament doncs, en tot el terme municipal doncs, és el que és, es van afegint algunes modificacions, però que es modifiqui no vol dir que s'acabi executant a curt termini. Sí que l'objectiu d'un planejament és la seva execució, però sabem que això és una cosa no massa ràpida.
Aquesta de les qüestions que ens plantejava la Carme Moriscot, que ha trucat al 972-77-1000. 7-8 minutets i seran a les dues. Víctor, dissabte a la tarda l'Escala serà focus d'atenció amb la mobilització contra el parc eòlic, mobilització amb el lema renovable sí, però no a aquest preu. Víctor Puga, on serà a les 6 de la tarda de dissabte?
Doncs jo participaré activament i també en els parlaments en aquesta concentració, que no serà tan... Havia parlat de manifestació, finalment el dret a la manifestació es veu limitat per aquesta situació de pandèmia, i per tant s'ha doncs, ajustat d'acord amb els organitzadors, i per tant serà una concentració amb una tractorada, això sí, per tant serà una manifestació de tractors, podríem dir-ho així, fins a la plaça de l'Univers, i allà doncs...
Per tant, el públic que vulgui assistir no es farà el recorregut a peu?
Exactament.
La concentració...
Sí.
Es convoca la gent ja directament a la plaça de l'Univers?
No sé si s'ha informat d'això encara, probablement...
A les notícies encara ho dèiem al revés, ho dèiem com si es fes tot el recorregut.
No, però per tant, el que estic jo, m'estic avançant a una notícia que m'ha arribat, una informació que m'ha arribat poc abans d'entrar en aquest estudi. Per tant, segur que els organitzadors ho informaran en aquest sentit, I la qüestió és aquesta, per una qüestió que està limitat el dret a la manifestació per la situació excepcional que estem vivint. Però bé, això és finalment...
Com
això
tampoc dèiem, si vols també pot entrar dins la categoria d'anècdota, tampoc dèiem que l'alcalde participés en els parlaments. Hi havia la representació a nivell administratiu, a nivell d'administració de l'alcalde de Sant Pere i representant del Consell Comarcal, de Unió de Pagesos Narcís Poc, i a Eden David Ibany, i de l'Associació de Micropobles Maria Creuet, així com també de Dani Abad, de la plataforma Estopa el Macroprojecte.
Sí, bueno, a mi m'han demanat, com a alcalde de la població, doncs, si volia dir unes paraules, i des de l'organització els vaig dir que sí, ja fa uns dies. Per tant, independentment de qui sigui en el programa o no, ni que sigui doncs, per situar una mica en el context doncs, municipal des del punt de vista... Doncs, del municipi, també diria alguna cosa, però vaja.
Lliguem-ho amb l'última notícia que n'hem fet a l'entorn del parc, arrel de la xerrada convocada dimecres passat al CER. Ho titulàvem a través del fet, deien, els opositors estan segurs que no es farà, o estan segurs, entre cometes, no eren exactament aquestes paraules, però creuen que no s'arribarà a fer aquest macroprojecte, perquè aquest macroprojecte, sense els ajuts europeus del Next Generation, no és viable econòmicament. I aquests ajuts, entre altres limitacions, diuen que no arriben, no es concedeix, no subvencionen projectes si en el territori on s'han d'aplicar hi ha oposició del territori. Sembla evident que d'oposició n'hi ha. Per tant, seria un número, o seria un dels fils a estirar per dir no té massa futur, sembla. Ho creu així també l'alcalde?
Jo no m'atreviria a ser tan categòric, però sí que és veritat que, com a, que si el territori, de forma, podríem dir, unànima, perquè aquí doncs, hi ha tota una amalgama, podríem dir així, de diferents sensibilitats, de diferents visions sobre el desenvolupament del territori, empresaris, ecologistes, entitats socials, des de l'àmbit de la política territorial. Per tant, hi ha diferents visions que coincideixen en un eslògan, jo penso que és molt escaient, així, sí, a les renovables, però no d'aquesta manera. Per tant, això vol dir que la situació, com a mínim des del nostre punt de vista, és bastant clara. I contra el territori forçar un projecte, l'implantació d'un projecte tan d'aquesta dimensió, doncs a mi també se'm fa difícil de pensar que això sigui viable. Però vaja, insisteixo que no voldria ser molt categòric perquè tampoc ho sabem a dia d'avui. Si ho sapiguéssim, segurament no caldria fer aquesta concentració ni d'altres probablement actuacions o iniciatives que es duguin a terme els propers dies, setmanes o mesos. La qüestió és clara, el territori es manifesta d'una manera molt contundent, sí, les renovables, però d'aquesta manera no, i amb aquest eslògan jo crec que poc es pot afegir, n'hem comentat pràcticament en cada programa les últimes setmanes.
I demà encara en sabrem una mica més, perquè demà hem decidit dedicar la plaça en aquesta mateixa franja horària a aquest tema, amb diferents representants dels que, en diferents dels oradors, diguem-ne, que intervindran en aquesta conferència. Serà demà, de 13:45 a 14:00. Si voleu saber-ne més, allò, els perquès d'aquesta oposició del sector sindical Unió de Pagesos, del sector Consell Comarcal, del sector més naturalista i AEDEN, doncs en parlarem en aquesta mateixa taula demà mateix.
Jo el que sí que podria dir és que a mi el que m'agradaria és que aquesta concentració, aquesta manifestació, aquesta mobilització, doncs, amb la mateixa força que expressa doncs, aquest no, aquest projecte, doncs, expressés un sí o una exigència a la Generalitat i al govern de l'Estat perquè es planifiqui, perquè es legisli aquesta llei d'energia energètica, perquè es tingui un model energètic de territori, de país, i perquè s'impulsi d'una manera decidida, perquè dir no al parc eòlic però sense exigir doncs, i sense ser conscient de la situació que estem vivint, i és aquesta falta absoluta d'aposta doncs, per les renovables que ens situa doncs, a la cua d'Europa, doncs, jo crec que seria doncs, desaprofitar una ocasió. Per tant, jo crec que en la mateixa contundència hem de llançar com a mínim aquests dos missatges.
Ens queden dos minutets, dos i mig, per a les dues. Aparquem aquest tema, anirem estirant fils a cada esdeveniment que es produeixi. Deixeu-me comentar a l'alcalde la notícia amb què obríem l'informatiu d'avui, unes declaracions d'Albert Pons carregant contra la gestió de la salut pública i diu des de la declaració de la pandèmia o sobretot perquè aquests últims mesos no s'ha revertit la situació del tancament que hi havia també físic del centre d'atenció primària i deia no s'han recuperat visites presencials, proves diagnòstiques, tractaments que s'oferia a mi, sospita que s'està aprofitant per privatitzar alguns d'aquests serveis. I aprofitem que en Víctor Puc és membre del patronat de la Fundació. Què en pensa al respecte?
Com us podeu imaginar, no coincideixo en aquest cas amb el regidor Albert Pons. El que passa és que fer aquesta reflexió doncs, segurament sona bé i agrada doncs, algú que necessita d'aquesta assistència i que no se li està prestant com li agradaria, com està acostumada a rebre-la, i per tant el que diu aquí, el que diu això, doncs, segur que s'emporta l'aplaudiment. Jo crec que jo no em veig capaç de criticar la sanitat pública d'aquest país, perquè en definitiva el que passa a l'escala és que està passant arreu. Jo vull en tot cas manifestar la meva absoluta satisfacció per la feina que estan fent d'una manera, jo penso, impecable, i jo crec que quan això s'acabi doncs serà el moment de dir si alguna cosa es podia haver fet millor, probablement, però estem en una situació encara complicada, amb no tenim els mitjans que hem de tenir, amb la reunió que fem amb la Fundació Salut Empordà, doncs això s'explica d'una forma claríssima i els protocols doncs, penso que estan plenament justificats, malgrat que és difícil d'explicar, és difícil d'acceptar, i com a usuari doncs, tenim el dret de la queixa, faltaria més, i jo en el primer que m'he vist d'alguna manera també, doncs, no sé si podríem dir perjudicat, en tot cas, però sí, podríem dir perjudicat, perquè no, no, la situació doncs, no és una situació normalitzada, tant de bo ho sigui doncs, el més aviat possible, però jo insisteixo que té una justificació i que jo crec que el sistema sanitari, la salut pública, està fent el que bonament pot amb les eines i els recursos que té.
Les dues, Víctor Puga, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, bona tarda.
Les dues.